continua caient a bona part de Catalunya. Avui molts municipis gens avassats a les baixes temperatures s'han llevat per sota dels 0 graus i això ha portat un episodi inèdit de nevades a tocar de la costa. De fet, la cota de neu, Pere, es manté entre els 200 i els 300 metres.
Doncs sí, Xavi, per tant, Catalunya, que segueix en alerta per aquest temporal de neu que aquest matí ha sorprès amb flocs de neu a alguns punts poc habituals, com a la part alta de Barcelona i algunes zones de Sabadell, Terrassa i les comarques gironines. En aquest punt, la neu va guanyant territori, però les cotes de neu van pujant lentament. A Osona, la neu també ha enfarinat alguns punts, com Vic, Tona, Hostalets de Balanyà i Muntanyola, les comarques de Girona. Petits gruixos de neu s'han vist també a Sant Hilari Sacalm, la Jonquera i també unes quantes volves a Begur. Per ara els gruixos de neu no són importants, però es manté l'alerta pel Pla Neucap perquè cap a la tarda el temporal afectarà les comarques de Tarragona i també la província de Lleida.
Davant d'això, Protecció Civil recomana extremar les precaucions si s'ha d'agafar el cotxe, sobretot en carreteres on s'hi hagin pogut formar plaques de gel o estiguin afectades per aquest temporal de neu. Ho ha explicat a Ràdio Esteli Massolés, la subdirectora general de Coordinació d'Emergències.
Més distància amb els altres vehicles, sobretot amb el vehicle que tinguem davant, per poder reaccionar amb més temps, reduir la velocitat. Sempre és, evidentment, podem reaccionar molt millor quan la velocitat és més lenta que no pas si anem molt de pressa. Per tant, tinguem això al cap i si hem de fer aquesta mobilitat, fem-la d'aquesta manera.
Les recomanacions de Protecció Civil no se centren només en la conducció i també expliquen com ens hem d'escalfar dins la llar sense posar-nos en perill.
Dins dels habitatges avisa que cal ser molt prudent amb els sistemes de calefacció, sobretot brasers i llars de foc, per evitar incendis. A més, recorden que no s'ha de posar a prop de les estufes material inflamable i revisar també que els aparells estiguin apagats quan sortim de casa.
I mentre els termòmetres cauen en picat, a Catalunya hi ha més de 1.600 persones que viuen i dormen al carrer, la majoria a la ciutat de Barcelona. És per això que les entitats i els serveis municipals que vetllen per aquestes persones han de reforçar aquests dies els seus operatius. Per exemple, el Centre d'Urgències i Emergències Socials de l'Ajuntament de Barcelona ha habilitat 262 places més a banda de les 75 que ja estaven activades de manera preventiva.
Unes places que es podrien ampliar si la situació empitjora i també en funció de la demanda, encara que mai s'han omplert totes les places ofertades. Ho ha explicat a Radio Estel la comissionada d'Acció Social de l'Ajuntament de Barcelona, Sònia Fuertes.
És molt dinàmica la resposta per part de les persones. Nosaltres cada dia revisem com ha anat, quantes persones han pernoctat en els equipaments. I si arribéssim a una situació que veiem que necessitem més places, doncs en prendríem decisions. Anem seguint amb molta cura tot el que guarda relació amb aquesta disponibilitat de places, alhora que també anem seguint la previsió meteorològica.
I sobre això, precisament, volem posar-hi el focus avui aquí a l'Estrem Migdia. L'atenció que reben les persones sense llar i què s'hi pot fer més enllà de donar-los a xupluc en aquests dies puntuals. Per això avui podem saludar en directe l'Albert Sales. Ell és investigador de l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona i és expert, a més, en sensellarisme. Albert Sales, bona tarda i moltes gràcies.
Hola, bona tarda.
Aviam, fan suficient les grans ciutats de l'àrea metropolitana per atendre el sense llar ara aquests dies que fa fred?
Si ens centrem en el fred, quan hi ha risc per la vida de les persones, s'ha de fer el que faci falta i s'han d'habilitar tots els espais que facin falta perquè la gent no posi en risc la seva vida. El que passa és que això genera unes contradiccions molt importants perquè veiem que durant uns dies es posaran en marxa moltes places, però que llavors, quan aquesta onada de fred acabi, tornarem a estar en la mateixa situació i veurem com unes 1.600 persones dormen al carrer en el conjunt de Catalunya.
Clar, una altra d'aquestes contradiccions entenc és que aquesta operació fred s'activa a partir dels 0 graus, però per què no es fa, per exemple, amb 3 o 4 graus, quan també és molt fred això per les nits?
Sí, perquè en algun moment i tècnicament s'ha de delimitar quan es posen en marxa totes les places que faci falta, per dir-ho d'alguna manera. És a dir, el criteri per donar allotjament a persones que estan al carrer en un moment de fred intens o en un moment de tempestes molt intenses, etcètera, és un criteri de Protecció Civil, no de serveis socials. Els serveis socials són els que atenen a les persones que estan al carrer al llarg de tot l'any. I cal recordar que en una ciutat com Barcelona, per exemple, hi ha gairebé 3.000 persones ateses en diferents recursos, dispositius, al llarg de tot l'any per estar sense llar.
Aquestes persones, de quina manera se'ls acull? Quina és la rebuda que reben o l'atenció que reben aquests dies de més fred?
Clar, és un sistema, com comentava ara, és un sistema dual, no? Per una banda, les persones que es troben sense llar, que estan al carrer, doncs hi ha tota una sèrie de dispositius d'atenció que posen a la seva disposició les entitats socials i els serveis socials municipals, molt dispars al llarg de l'àrea metropolitana, és a dir, la major part dels serveis estan concentrats a la ciutat de Barcelona, a poc a poc van sortint serveis a la resta de Catalunya, que tenen com a objectiu acompanyar les persones en la sortida d'aquesta situació. I, per tant, prioritzen qüestions com la intimitat, l'autonomia, tenir un espai on poder-te refer d'haver estat al carrer. El que es posa en marxa en un moment de fred intens o d'emergència climàtica són altres tipus de dispositius. Del que es tracta és que la gent estigui en un lloc calent, pugui menjar i pugui descansar del fet d'estar al carrer i no arrisqui la seva vida. Per tant, estem parlant d'espais amb habitacions múltiples, amb molta gent, amb un règim d'horaris molt estricte, etcètera, etcètera, no? Per tant, es tracta de dispositius d'emergència, de refugi, no tant d'acompanyament social.
En tot cas, hi ha moltes persones sense llar que rebutgen en aquests refugis. Què es fan en aquests casos i per què aquestes persones, què porta aquestes persones a rebutjar aquesta ajuda dels serveis socials?
Doncs saber que al cap de 3-4 dies, quan el fred es calmi, doncs tornaran a estar en la mateixa situació. Això és el que pot portar algú a dir, mira, ja m'apanyo pels meus propis mitjans. I pels meus propis mitjans, doncs ja he buscat la manera d'aguantar el fred i d'accedir a una alimentació i ja tinc el meu modus vivendi articulat d'aquesta manera. I això no significa que hi hagi gent que prefereixi dormir al carrer que anar a un centre residencial o a un alberg. Això significa que la resposta que li estem donant a aquestes persones no és millor que la que elles mateixes es procuren pels seus propis mitjans. És a dir, que elles mateixes consideren que per donar-li una solució de 3 dies prefereixen continuar on estan, no?
Això, en tot cas, els ajuntaments veiem que fan el que poden, però tu, com a expert en sensellarisme, no sé si creus que la solució hauria de passar més enllà de l'Ajuntament i és un tema a abordar per administracions superiors.
Això per descomptat. Els serveis socials municipals, em refereixo a tots els municipis, poden atendre les emergències, poden atendre les persones sense llar, poden acompanyar les persones en moments molt complicats de la seva vida, però el que no estem fent és tancar l'aixeta de l'exclusió social, de les causes que provoquen que cada cop veiem a més persones sense llar i a més persones al carrer. Només amb les dades de Barcelona ja ens hauríem d'escandalitzar. Sí, fa 10 anys a Barcelona hi havia 1.400 places d'allotjament per persones sense llar i avui hi ha 2.800. Pràcticament s'ha duplicat en 10 anys. Però és que el nombre de persones que dormen al carrer no ha baixat. Ha pujat també. Hem passat d'unes 700 fa 10 anys a les actuals 1.000 i escaig, 1.100. Per tant, per moltes places que creem, per molts programes que creem, no aconseguim aturar la problemàtica perquè la problemàtica té unes causes estructurals cada cop més potents. Unes causes que trobem en el mercat laboral, amb la insuficiència dels sistemes de garantia de rendes i de protecció social, amb la fallida del sistema d'acollida migratòria i amb, sobretot, els preus de l'habitatge, els preus de les habitacions i qualsevol solució habitacional.
De la pandèmia cap aquí també hem vist que ha augmentat, ho hem comentat en aquest programa altres vegades, ha augmentat el sensellarisme. S'han vist abocats a viure al carrer, gent que fa uns anys era impensable que hi acabés vivint?
Jo crec que el gran canvi es produeix abans de la pandèmia. O sigui, la pandèmia el que ens demostra és, en un primer moment, s'obren un munt de dispositius semblants als de l'Operació Fred, uns dispositius que serveixen per donar resposta a l'emergència, a aquella gent que estava al carrer, i ens adonem que la meitat de les persones que van a aquests dispositius no estaven dormint al carrer. Estaven en altres situacions de precarietat de l'habitatge, no? Compartint habitatge, amb habitacions sobreocupades, en pisos sobreocupats... Llavors, aquestes persones s'acaben refugiant allà. Aquestes persones han tornat al carrer? Algunes sí, però d'altres han tornat a aquestes situacions d'infrahabitatge. Per tant, tenim una mica de tot.
I el perfil més o menys de persona que hagi pogut veure's abocat arran de la pandèmia?
Persones que estaven en situacions de feina molt precària, en situacions de feina irregular, pagada a hores, i que vivien en habitacions, i sobretot persones d'origen estranger que es veuen abocades a aquestes situacions d'irregularitat perquè estan en situació d'irregularitat administrativa de manera perpètua, i no troben la manera de fer un arrelament.
Mm-hmm. Albert, aprofitant que tenim aquí avui que volíem parlar de sensellarisme, volíem preguntar-te també sobre la situació de les persones que viuen en els assentaments de barraques, com el que hi ha, per exemple, a Montcada i Reixac, a la riba del Besòs. En quina situació viuen aquestes persones avui en dia?
Sí, aquesta és una situació del risc també quan fa fred, quan s'han d'escalfar, perquè s'han d'escalfar amb uns mitjans que no són segurs. Si vius en una barraca, el que has de fer és cremar coses o aconseguir una estufa de butà. Per tant, aquí s'estan donant situacions de risc. En quant a la situació estructural, no, d'aquests assentaments de barraques, tenim un problema també de falta d'accés a l'habitatge estructural. És a dir, aquests assentaments no són, com antigament, barris informals que busquen una solució urbanística. No són barris que haurem d'acabar urbanitzant perquè la gent hi pugui viure, perquè això ja ha passat a la història. Això, la situació actual és de persones que no tenen llar i que busquen una solució habitacional precària, sigui quina sigui. Tenen molt més en comú amb l'ocupació d'immobles, amb l'ocupació de locals, de baixos comercials, que no pas amb aquestes antigues, amb aquestes imatges que tenim en ment dels anys 60 dels grans barris de barraques.
I si està posant remei a la situació d'aquestes persones o han quedat allà desemparades?
Jo crec que tenim un repte per endavant en els propers anys, perquè per molt que s'estigui donant sortida a situacions individuals i que els serveis socials facin una bona tasca d'acompanyament i de col·laboració en el reallotjament d'aquestes persones en habitatges, el que estem fent és un degoteig de sortides i de suports puntuals, però no tenim una solució al problema complex, perquè a més cada cop tenim més persones excloses de l'habitatge. Per tant, la clau en aquest sentit està en polítiques molt decidides i molt contundents d'accés a l'habitatge del conjunt de la ciutadania i sobretot de la ciutadania més empobrida.
Sí, però en tot cas això no és una solució ràpida.
No, per descomptat, és que qui busqui solucions ràpides a la pobresa s'està equivocant. És a dir, les solucions ràpides sempre ens porten... la voluntat de trobar solucions ràpides és molt mala consellera.
Albert Sales, investigador de l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, expert en sensellarisme, avui que hem volgut tractar sobre com viuen aquestes persones les onades de fred com la que estem patint aquests dies. Gràcies i bona tarda.
Gràcies a vosaltres, bona tarda.